Dimecres 10 de febrer de l'any 2016. Benvinguts i benvingudes a una nova cita del Sempre amb tu. Fini, ja tornes a estar aquí amb nosaltres.
Què tal, com esteu? Molt bon dia.
Bon dia a tothom. Anem ja amb el programa 19 d'aquesta nova temporada del Sempre amb tu. Dem-lo també avui carregadets de continguts i amb la primera part molt, molt literaris.
Sí, perquè obrim informatiu dient que la Calera Maria Comes guanya un dels premis literaris de Constantí.
Una noia només de 13 anys que guanya ja uns premis literaris. Hi ha tres categories, doncs la categoria la més petita de totes, la de joves, el primer dels premis, Déu-n'hi-do. I també recuperem la nostra secció de les bibliones.
Amb nosaltres estarà en Dani Boquera per parlar-nos de recomanacions literàries.
Alguns dels llibres aquests per a... Ara que tenim aquests problemes de sintonització de la TDT amb el 4 i totes aquestes històries, després els apunts locals recordarem què s'ha de fer per poder tornar a la normalitat, tornar a tenir televisió a casa, però aprofitant aquests dies, doncs passar per la biblioteca municipal i agafar alguns llibres per a llegir, que també és molt interessant fer aquesta acció cultural.
I gratuït.
És
que és
també,
important avui
també
dia.
També és molt important. Avui, temps de l'entrevista, conversarem amb un, sens dubte, dels presentadors d'un dels periodistes televisius més coneguts, com és l'Espartac Peran.
L'Espartac el veiem a TV3 fa anys, abans el veiem als matins al trànsit i després va canviar el xip i el veiem poble per poble itinerant, portant, doncs, en lloc d'anar al poble a la tele com és normal, ells visiten els pobles i trauen el millor. Què t'ha xerrat?
Després t'ho ensenyaré. Només dic una cosa, que porta més de 300 municipis recorreguts en aquests 7 anys de programa.
7 anys ja?
7 anys de divendres. Sembla que no, però fa sí, temps, temps
no
que va.
No em pensava que fes tant, no.
Fa molt de temps. I també avui dimecres recuperem la nostra secció de les emocions, aquella part que traiem el més interior nostre, ho farem parlant de coaching amb la Ruth Freixeda, que ens va acompanyar la primera de les setmanes del programa. Avui tornarem a parlar de coaching al nostre programa.
I Dani, saps que avui és dimecres de Sandra?
Sí.
El que passa que com que encara no tinc el carnaval aquí a la cala, pues anem una mica destarotats, no? Però no, avui, tu no ho recordes, però jo quan era menuda sortíem de les escoles...
La terra de la sardina.
No, sortíem de les escoles, que això ja era una festa, i agafadetes de la mà de dos en dos anàvem a estar a missa a l'església i allà mossèn Tomàs mos feia la creueta encendre el cap. Dia polvo eres i en polvo te convertiràs.
Doncs jo això sí que no ho he viscut, ja t'ho dic jo que no. Això, ni això, ni enterrament de la sardina, ni res de tot plegat. Però bueno, compartirem un Sempre amb tu, especial com sempre, com cada dia, a la sintonia de la Cala Ràdio. Anem-hi per la feina, Fini.
Som-hi.
Som-hi en aquest Sempre amb tu d'avui dimecres 10 de febrer. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 10 de febrer de 2016. La Calera Maria Comes ha guanyat un primer premi en la categoria Joves dels Premis Literaris que organitza l'Ajuntament de Constantí al Tarragonès. Amb només 13 anys, la Calera ha guanyat aquest premi escrivint un relat titulat La vida a través d'un llapis i que s'ha publicat en el llibre Relats de Joventut. Aquest llibre recull els 85 dels millors treballs presentats a aquest concurs en català i castellà, tenint en compte que la participació d'escriptors no és només local de Constantí, sinó que també hi ha procedents de tot el món i amb gèneres diferents que van des de les narracions breus, episodis, històries romàntiques, peces dialogades, cartes amicals, microassaigs, etc. De fet, prop de 300 obres d'autors procedents de llocs tan allunyats com Buenos Aires, Bogotà o Uruguai van ser presentades al certamen. Cal destacar que a banda del relat de la Maria Comes també es va seleccionar un altre relat calero, el de Guillem Mayor, que va quedar finalista al concurs i també apareix publicat al llibre de l'editorial Silva. La vida a través d'un llapis està escrita en català i tracta sobre la història d'una noia que creu que la societat no està ben feta i a través dels pensaments en el seu subconscient viu una història tràgica. La seva autora ens explica els motius pels que va idear aquesta història, Maria Comes.
La idea va començar a partir d'un llibre. Bueno, jo vaig començar a escriure així d'estos temes, suïcides i tot això, a partir d'un llibre que tractava d'una nena que no se sentia bé en si mateixa, que s'estava descobrint perquè no sabia qui era, què feia, no sabia res perquè tot és així, perquè hi ha un món, perquè hi ha un aire. I pues vaig començar a filosofar de per què que tenia raó, per què pensava així. I pues, a partir d'aquí vaig anar traient idees i vaig acabar fent esta redacció.
La jove escriptora Calera no és el primer cop que es presenta en uns premis literaris, donat que va quedar finalista l'any passat en els Jocs Florals de Barcelona.
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va rebre ahir la delegació del Comitè de Peticions del Parlament Europeu que dilluns va visitar el Delta de l'Ebre per tal d'exposar-li els seus arguments en defensa del Pla de Conca de l'Ebre contra el que diumenge van protestar 50.000 persones pels carrers d'Amposta. Els responsables ministerials i de la CHEC han atès la comitiva encapçalada pel vicepresident de la Comissió de Peticions, Palesca, han destacat que els plans aprovats són fruit d'un ampli consens i d'un ampli procés d'informació pública que compleixen la directiva marc que incorporen les recomanacions europees, milloren els cabals ambientals dels plans anteriors. També han defensat el rigor tècnic del Pla de Conca de l'Ebre, tot desestimant les consideracions de la Generalitat de Catalunya relatives a la insuficiència de cabals ecològics, així com la millora de la protecció del delta que comporta, segons la nota de premsa emesa pel Ministeri, amb tots estos inputs i els contraris que ahir van poder escoltar al Delta de l'Ebre als eurodiputats elaborant un informe per a la Comissió Europea. Segons explica el Ministeri, els eurodiputats han estat rebuts per representants de la Direcció General de l'Aigua i de les Confederacions Hidrogràfiques de l'Ebre i del Tajo, encapçalats per la directora i general de l'Aigua, Liana Ardiles, i pels presidents de les Confederacions de l'Ebre i del Tajo, Raimundo Lafuente i Miguel Antolín, respectivament al costat de diversos tècnics. Els responsables ministerials han destacat en la reunió amb la delegació del Parlament Europeu el rigor tècnic del Pla de l'Ebre anterior, tot desestimant les consideracions de la Generalitat de Catalunya relatives a la insuficiència de cabals ecològics. Encara així, ha puntualitzat el Pla Hidrològic de l'Ebre, ara en vigor, aprovat el passat mes de gener, ha millorat la protecció del riu en afegir 28 nous trams en els quals s'ha establert el cabal ecològic, els hi ha remarcat.
I sense notícies del fred i amb les altes temperatures registrades aquest hivern, la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre amenaça amb ressorgir a partir de la primavera de forma més intensa que aquestes últimes temporades. Així ho han advertit els responsables d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre davant la constatació que en algunes zones del Taiques el gasteròpode invasor no ha hivernat, deixant rastres visibles de postes recentment. Això obligarà els arrossaires a incrementar la despesa en tractaments amb saponina i cianamida per evitar que s'acabi menjant les tigues primerenques de l'arròs. El sindicat agrari confia en que la comissió ad hoc posada en marxa per executar el pla de xoc contra la plaga permeti millorar la coordinació de les accions previstes després de les mancances detectades en els últims anys. Tot plegat obligarà el sector a redoblar esforços a partir de la primavera, amb la previsió que l'aigua torni a inundar els camps a mitjan abril i la posterior sembra de l'arròs arribarà al moment crític. El cargol ataca i devora especialment les tiges de la planta en els primers estadis de creixement. Els responsables consideren que les actuacions previstes i, sobretot, la sectoralització del delta per atacar la plaga de forma més directa en les zones més reduïdes acabi resultant efectiva a mig termini. Reclamen també que es destinin més recursos a la recerca. Seguim ara parlant de que els ajuntaments i de les penyes taurines reclamen la rebaixa de la taxa dels col·legis veterinaris sobre els actes taurins.
El vocal de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, ha assistit aquest dimarts al Consell d'Alcaldes del Baix Ebre per tractar diversos aspectes en relació als actes festius amb bous. Un dels punts de més acord ha estat la necessitat de reclamar una rebaixa de la taxa que els ajuntaments i algunes comissions han de pagar als col·legis de veterinaris perquè se'ls ofereix el servei de control que exigeix la llei dels correbous en les activitats taurines. La sintonia ha estat absoluta entre el representant de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre i els alcaldes del Baix Ebre que han escoltat les reivindicacions de l'entitat en el Consell de Batlles d'ahir dimarts. Han estat d'acord en que cal una rebaixa de les taxes dels col·legis de veterinaris que consideren un abús. Els alcaldes han decidit impulsar un comunicat conjunt per reclamar una adaptació dels preus més raonables, que també hauria de tenir el suport de les comissions i la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, com ha demanat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre. En el Consell d'Alcaldes del Baix Ebre d'ahir, també han pres la paraula el coordinador territorial d'UP a les Terres de l'Ebre, Hilari Curtó, sobre la problemàtica relacionada amb l'augment del valor cadastral de les finques rurals i el deteriorament del paviment del camí del canal Xarta-Riu-Sénia. La reunió va acabar amb la intervenció del cap de l'àrea regional dels agents rurals per informar sobre diversos aspectes relacionats amb la gestió dels animals de companyia, que és competència municipal.
I un 7,7% menys delictes i faltes a la demarcació de Tarragona al passat 2015. Les estadístiques de criminalitat a la demarcació de Tarragona, corresponents a l'any passat, presenten uns resultats positius i gairebé tots els indicadors van a la baixa, segons ha fet públic aquest passat dimarts el Ministeri de l'Interior. Així, l'any passat es van denunciar 39.004 delictes i faltes al camp i a l'Ebre, un 7,7%, com dèiem, menys que l'any anterior. Només els danys i el tràfic de drogues van repuntar un 5,4% i un 1,8% respectivament. Per contra, destaca el descens d'un 28% dels robatoris amb força en domicilis, amb 3.196 casos coneguts, del 38,8% dels robatoris a vehicles a motor, amb 290 casos, o d'un 12,12% dels robatoris amb violència i intimidació, quantificats en 1.083. Els furts amb 11.179 casos van caure tot just un 2,6%. La demarcació també va registrar l'any passat dos crims, el d'un home a Cunit i el d'una noia a Tarragona, enfront del 7 del 2014. El Ministeri de l'Interior va presentar, doncs, aquest balanç de criminalitat ahir dimarts, que reflecteix una reducció del 3% al conjunt de tot l'estat espanyol. En concret, la taxa de criminalitat es va situar en els 43,7 delictes i faltes per cada 1.000 habitants, la dada més baixa dels últims 12 anys. Les estadístiques s'han elaborat a partir de les dades aportades pels diferents cossos policials d'àmbit estatal, autonòmic i local, i també detallen la situació a les ciutats de més de 50.000 habitants. I amb aquest apunt anem ja a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Una informació que tots els dies ens acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Núria Seró. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada arranca amb pocs núvols, però anirà en augment amb el pas de les hores i, de fet, a la tarda seran força densos i fins i tot podran deixar alguna precipitació. El vent encara es deixarà notar al llarg de la primera meitat de la jornada, però després anirà perdent aquesta intensitat. Temperatures aquest matí que estan al voltant dels 10 graus, si fa no fa som com les d'ahir, però al migdia sí que seran més baixes i, de fet, arribarem fins als 15 graus. Demà les temperatures seran, si fa no fa com les d'avui, tant mínimes com màximes, i a l'estat del cel, jornada variable i, això sí, amb vent que es deixarà a notar al llarg del dia.
Gràcies, Núria. Bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar la temperatura és de 16,1 graus centígrads i la humitat relativa del 51%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Les 12 i 31 minuts del migdia, seguint en sintonia amb aquest Sempre amb tu. Els dimecres en recuperem el nostre espai de recomanacions literàries, el nostre espai de les bibliones. Som-hi amb les nostres bibliones, amb la companyia de Dani Boquera. Dani, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, encantat d'estar aquí una altra vegada.
Un altre cop. Anem a parlar de diverses recomanacions literàries, títols tan interessants com La xica del tren, com La passió russa, o un que jo m'he de llegir tard o d'hora, que és Vae Victus. Comencem a repassar alguns dels llibres, algunes de les recomanacions que abans al sumari apuntàvem, que sent que tenim aquests problemes de recepció i televisió i mentrestant no els solvem temps, és una bona idea això de llegir. No, Dani, trobes?
Pues sí, de fet, la biblioteca té molta afluència, molts lectors de moltes edats diferents que fan pues, un ús abundant de totes les novel·les que hi ha disponibles a la biblioteca i bueno, avui parlem d'algunes d'elles.
Avui parlarem algunes de les novetats que aquest 2016 ja trobem a la Biblioteca Municipal Doctor Frias. Què et sembla si comencem doncs, per això, per La xica del tren? Pugem a bord d'un tren i què ens trobem?
Pues bueno, La xica del tren, de l'escriptora Paula Hawkins. La protagonista del llibre és la Rachel Watson, que és una dona deprimida, ja que el divorci del seu exmarit pues, ha condemnat a patir una malaltia com és l'alcoholisme. Resulta que tots els dies aquesta senyora pren un tren cap a Londres, a la mateixa hora, i durant el trajecte sempre observa que una parella d'enamorats que sembla que tenen una vida perfecta. Però un dia veu alguna cosa i la noia a la qual ella deia la seva intimitat Jess desapareix. Compte perquè res serà el que sembla. Llavors, amb aquest argument, que ens recorda una mica la pel·lícula de La finestra indiscreta de l'Alfred Hitchcock, l'autora, la Paula Hawkins, construeix pues, una bona història. Els capítols són curts i utilitza el punt de vista de tres dels personatges de la novel·la, amb una narració àgil i bastant bona. El ritme una mica va increixendo i fa girs inesperats que converteix aquest llibre en un llibre de lectura, podem dir, absorbent, addictiva i amb un punt claustrofòbic.
Per tant, doncs, agafem aquesta xica del tren com un excel·lent thriller, li podríem dir thriller psicològic, i de moment sembla que té un gran èxit en el mercat anglosaxó. I, de fet, un apunt, i és que sembla que una productora cinematogràfica ja ha agafat els drets per a fer una pel·lícula. Serà La xica del tren, la passarem també a fer-la en versió cinematogràfica.
Home, recomanable primer llegir el llibre i quan surti la pel·lícula...
Sí, és un dels temes que sempre teníem. Si primer llegim el llibre, mirem la pel·lícula, quin desencant ens podem endur a vegades amb algunes males adaptacions cinematogràfiques.
Sí.
Segon dels llibres de la saga Victus, d'Albert Sánchez Pinyol, aquest Vae Victus.
Correcte, el Vae Victus de l'Albert Sánchez Pinyol. Si en el cas de la novel·la diguem, anterior, Victus, se construïa una novel·la èpica que mostrava el lector pues, una mica guiat per aquest personatge, el Martín Subiria, com la ciutat de Barcelona, que ja derrotada després del setge brutal i que acabaria posant mans borbòniques, ara ja arriba a este Vae Victus, que comença justament el 12 de setembre de 1714, és a dir, el dia després de la derrota i abans, just abans de que el Subiria fugi de Barcelona. Pues, per casualitats de la vida, el personatge pues, arribarà a Amèrica del Nord, on, per exemple, ajudarà els indis llames en la guerra contra els colons anglesos, tornarà a Catalunya, després continuarà el viatge per Londres, per Alemanya, i fins i tot arribarà a Nova Zelanda. I cal tindre en compte que si a diferència de Victus parlem d'una novel·la èpica, este no ho és tant. També els fets que ens narra no són potser tan propers com era el Vae Victus, són diferents, però segur que també emocionants i per la gent que es va quedar en ganes de saber com continuava la vida després del 11 de setembre, doncs pot continuar-ho llegint.
Per tant, important, deixar clar que no és el mateix Victus, que ja l'han pogut llegir moltes persones, sinó que hem de mirar també que Vae Victus no és el mateix i, per tant, cal tenir-ho molt clar a partir del minut zero, el minut que obrim la primera etapa del llibre.
Exacte, hi ha el nexe d'unió del protagonista, però bueno, la història és diferent.
És diferent. Seguim parlant de més propostes, en aquest cas una novel·la negra que va estar premiada el passat any 2015, que és El Càrtel.
El Càrtel, de Dawn Winslow. És una obra, pues, com en cas del mateix títol se pot dir, sobre el narcotràfic, sobre el narcotràfic més salvatge. Hi haurà sang, estirà la hipocresia, a banda i banda, a la zona pues, de Mèxic i dels Estats Units, que és on passa l'acció, i un relat que es veu que és a continuació 10 anys després d'un altre llibre, que es titulava El poder del gos. El Càrtel, diguem que és una narració que, pues, que es mou, com hem dit, pel desert mexicà, però també pels despatxos dels poderosos a Washington i que s'estén fins a ciutats europees com Berlín i Barcelona. Cal tenir en compte que l'autor Winslow va fer un gran treball de documentació a través de llibres, premsa, fotos, vídeos, inclús trobades personals, que li va ocupar 5 anys documentant-se per escriure esta novel·la. I va marcar la seva vida personal per les implicacions que va comportar iniciar-se amb aquest truculent món del narcotràfic, el poder i tot el que implica això.
Mm-hmm. I de fet ell mateix, Doug Winslow, explicava en una entrevista que lo periodisme et proporciona informació, et proporciona dades, però que la ficció és la que t'explica la veritat. De fet, encara que aquesta obra literària, El Càrtel, sigui ficcionada, molts dels assassinats, de les tortures i les actuacions policials que es descriuen en aquesta novel·la negra estan basades en fets reals. I, per tant, això és destacable. Són fets que es van ocórrer entre l'any 2000, entre l'inici de la dècada, i el 2011.
Correcte.
Interessant també aquesta dada, perquè vol dir que alguna mena de relació amb la realitat té també aquesta ficció. Seguim passant, abans m'ha agradat el nom, La passió russa.
La passió russa, de l'escriptora espanyola Reyes Monforte, que va ser premi de novel·la històrica al Fons Dècim el Savi 2015. En aquest cas, La passió russa ens explica pues, la impressionant trajectòria vital d'una dona tan fascinant com desconeguda, que és la cantant espanyola Lina Codina, nascuda a Madrid el 1897 i morta a Londres el 1989, que va ser musa i esposa del genial compositor rus Sergei Prokofiev. Els seus primers anys de matrimoni van transcórrer al París de les avantguardes, on la parella formava part del cercle més exclusiu d'intel·lectuals i artistes. Però tot va canviar arran de la decisió de Prokofiev de tornar a la Unió Soviètica. Encara que van ser rebuts amb els més alts honors, amb el temps van començar a patir les insídies del règim stalinista i el deteriorament de la seva relació. En acabar la Guerra Mundial, la Lina, la protagonista, va ser acusada falsament i, sense que ningú pogués fer res per salvar-la, va ser enviada al Gulag, on hi va romandre fins a la mort de Stalin. En definitiva, la Delina va ser una vida de novel·la, marcada per l'amor, marcada per la tragèdia i la capacitat de resistència.
Per tant, doncs, una història real plasmada en aquesta passió russa escrita per Reyes Monforte i que va ser premi de novel·la històrica Alfons Déu el Savi. Interessant també, doncs, aquesta lectura. I anem ja a acabar les nostres recomanacions d'aquest dimecres parlant de la primera de les novel·les del periodista, guionista i escriptor Terry Hayes, que compta amb tots els ingredients perquè Soy Pilgrim es converteixi en un best-seller.
Sí, exacte. Us ve per començar, la novel·la presenta la clàssica acció trepidant, imparable, molt hàbilment ordida en diferents episodis que se succeeixen al llarg i ample de tot el planeta. A més, té per protagonista i narrador un home d'orígens humils que va ser adoptat per uns riquíssims milionaris de la costa est i va estudiar a la Universitat de Harvard. Allà el van reclutar per als serveis secrets dels Estats Units, on va demostrar que tenia fusta de superheroi, molt típic dels americans. Què passa? Pues resulta que en una plaça pública de l'Aràbia Saudita un home està sent ajusticiat, mentre que un noi de 14 anys observa impotent entre la multitud. És el seu propi fill. Per una altra banda, en un lúgubre hotel de Manhattan apareix el cos sense vida d'una dona jove i tots els indicis per identificar-la han estat eliminats minuciosament. En un abocador de Damasc, un destacat expert sirià en biotecnologia és trobat amb evidents signes de tortura. Per una altra banda, en una remota regió de l'Afganistan, la troballa d'una substància bacteriològica letal en les restes d'uns cooperants internacionals desencadena l'alarma. I tot està unit amb una línia invisible que connecta tots aquests fets, dibuixant un pla perfecte per cometre un monstruós crim contra la humanitat. I saps, l'única persona capaç d'impedir-ho és un exagent que fuig del seu passat i ha esborrat la seva identitat. Ara només respon al nom de Pilgrim, el pelegrí. Per tant, una història rocambolesca i amb els ingredients de emocionants que tenen aquest tipus de novel·les.
I sens dubte, una de les novel·les que podeu trobar a la biblioteca d'aquí de la Cala, la biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar, i que convidem a tothom a que s'hi passi, que gratuïtament, ja sap, té aquesta dosi de cultura. Jo m'entren en ganes de llegir alguna d'aquestes novel·les que avui hem recomanat, Dani. Jo crec que potser n'he nombrat uns títols i després de conèixer aquesta última història és possible que aquesta es converteixi en un best-seller, perquè dona ganes de saber com se trau tot aquest enrenou, no?
Doncs ja tardes, ves a la biblioteca i si està agafada la novel·la ja posa't a la llista d'espera perquè segurament estirà molt demandat.
M'hi apuntaré. Gràcies, Dani, per haver-nos acompanyat aquest matí a la Bibliones.
Moltes gràcies a vosaltres.
Breu pausa per la publicitat, al sempre amb tu, i a la tornada marxem cap al port de l'Ametlla de Mar, cap a la Contrapunta, perquè ahir vam poder conversar uns minuts amb el presentador de TV3, Espartac Peran, que aquesta setmana està a l'Ametlla de Mar, gaudint del nostre municipi amb el programa Divendres. En uns minuts hi tornem, aquí, al sempre amb tu.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general? A Agència Segur Boyer.
El programa divendres de TV3 porta tota la setmana a l'Ametlla de Mar, compartint cada tarda amb la població, i avui amb nosaltres ens acompanya un dels seus presentadors, el qui porta també tota la setmana aquí a l'Ametlla de Mar, l'Espartac Peran. Espartac, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com han estat aquests primers dies de contacte amb l'Ametlla de Mar? Perquè hem de recordar que fa uns quants anys, fa 6 anys ja vas estar aquí al municipi. Has vist molt de canvi de fa 6 anys fins ara?
Home, canvi és molt difícil dir-ho, seria molt agosarat ara dir sí, noto que la població ha canviat molt. No, noto el bon rotllo que noto a totes les poblacions, és a dir, l'entrega absoluta perquè aquest programa surti cada tarda, no? El dilluns amb les paraules en ruta, ahir amb el tema dels pescadors, que l'allotja mentre s'està subestant i estan arribant els pescadors et permetin interferir amb les càmeres i l'Anna Boades allà doncs fent entrevistes, amb peix que està venut i que el seu propietari doncs l'espera, els comentaris de la gent, el fer territori en definitiva, no? I per tant nosaltres quan vam ser aquí fa 6 anys en tinc molt bon record, perquè estàvem a més aquí a la contrapunta també, i ara doncs també la rebuda excel·lent.
Entenc que portes molts anys, ja 7 anys fent aquest programa, m'has dit abans 300 poblacions visitades. T'endús com un llibre de records a la teva memòria de molts indrets de Catalunya, de moltes persones i de moltes experiències viscudes.
Sí, però també tu estàs explicant això i a mi se'm remouen moltes coses a dins, no? Perquè 300 poblacions és una bestiesa, perquè evidentment fas... Clar, venim aquí a l'Ametlla i exprimeixes allò que és més essencial aquí, no? Això, si ho multipliques per 300 poblacions, són moltes expremudes de el que és aquest país, no? I per tant, si tot el que he fet ho tingués a la memòria, seria un privilegiat, jo crec que seria el rei de Catalunya, no? Però la memòria falla, els anys passen, tu també tens una vida i per tant tens moltes coses al cap, i una de les coses que més difícil conviure és el no recordar totes les persones que coneixes quan estàs en una població i han passat doncs uns mesos o uns anys, que evidentment la memòria no és prou per recordar tot això. Però dit això, l'experiència és brutal, jo crec que és un regal professional això que faig.
Ara en parlarem, perquè no només és l'Espartac Peran qui viatja pels pobles de Catalunya, també un gran equip, un gran desplegament tècnic de la televisió de Catalunya. Abans, però, aquesta setmana a l'Ametlla de Mar, segona setmana que estàs a l'Ametlla de Mar, ja han passat dilluns, han passat dimarts, hem vist ja Màrius Serra fent totes aquestes paraules en ruta, coneixent també el nostre peculiar vocabulari, hem vist també la Galera, que és la protagonista en aquestes jornades gastronòmiques. Què ens depara avui dimecres i què ens depara dijous? Perquè em sembla que te vas arriscar per dijous fer una immersió amb tonyiners.
Sí, faré de guiri, oi, que se'n van allà a veure les tonyines. Faré això, clar, és que una cosa és... Pensa que nosaltres per l'Ametlla la vam preparar doncs fa cosa d'un mes. I jo tenia molt present el que teniu aquí amb les tonyines i l'atracció turística que representa i que es pot banyar, no? I a la mateixa reunió vaig dir, ostres, l'altra vegada ho vam presentar, fins i tot els hi vam proposar els de Balfagó, que ho podrien convertir en atracció turística. No sé si nosaltres som els artífecs de que això s'hagi tirat endavant, però van dir, l'altra vegada ho van presentar, però jo no m'hi vaig banyar, aquesta vegada m'hi hauria de banyar. I ara es va acostar en el moment que m'he de fotre allà amb tonyines de 500 quilos i estic acudorit.
Hem de dir una cosa, que l'altra vegada vau vindre un mes de juny, hi havia una temperatura molt més agradable, ara estem en un mes de febrer atípic, perquè tampoc fa un fred.
Per sort, no? Per sort.
Per sort per tu?
Per mi, jo crec que és un desastre que faci aquesta temperatura, però una sort per mi a l'hora de posar-me l'aigua. Tu creus que estarà molt freda, com un febrer normal?
Jo crec que sí, jo crec que tindràs fred, però hem de dir una cosa, portaràs un neoprè, portaràs un abillament especial per poder-ho fer.
Però tot
per
això
tant...
no és el problema són les tonyines.
Ah, però no tinguis por per això, eh?
Pensa que potser n'hi ha alguna que té mala llet, també s'acosta molt.
Que jo sapi...
No han matat mai a ningú.
No, ni han matat, ni han colpejat, ni res. Són molt respectuoses, molt més que altres mamífers marins o altres peixos marins. Eh?
O alguns personatges que van per terra, de vegades.
O també, de vegades.
Exacte.
I a part també tindrem aquella secció de les recomanacions, on també fem un recorregut pels indrets més destacables del municipi. I també un punt molt destacat va ser el pregoner de la Festa Major de la Candelera, que la vam tindre la passada setmana, el Josep Maria Castellví, parlant d'un altre atractiu que es posarà també de relleu en els pròxims mesos, en el pròxim any, com són els vaixells enfonsats que hi ha davant la costa de l'Ametlla de Mar.
Molts, això ens ho explicarà, a més hi ha un llibre, tenim imatges, i cada un d'aquests vaixells que dorm sota l'aigua, doncs té la seva història, no? I ell ens ho explicarà. Però també... el que tindrem és la sort de fer unes recomanacions, per tant tu ho apuntes, des de sota l'aigua, però també des de terra, que la gent, perquè moltes vegades els de Barcelona, no sóc de Barcelona, els de Barcelona els hi costa molt baixar al sud i tiren més cap al nord. Jo crec que teniu aquí uns racons, que no cal que ho descobreixin tots de cop i vinguin aquí a fer una invasió, però teniu uns racons absolutament fantàstics de costa, que també val la pena de trucar a les portes de la gent del nord i dir, escolta, això és un paradís, no? I donar-lo a conèixer, això també ho farem dijous. Per tant, perdona, dimecres, i dijous en banyarem les tonyines, que m'acompanyarà la Ruscalleda, que ja m'ha dit que no es banyarà.
Per tant, veurem a la Carme Ruscalleda, una xef de referència al nostre país, que ella menjarà tonyina, entenc, no?
Bé, m'ho explicarà, té el restaurant al Japó, de tonyina en sap una bona estona, doncs ella me'n farà tota la classe teòrica, i jo, mentre m'estigui fent tota aquesta teoria, et pots imaginar que no escoltaré res de res, perquè el pas següent serà quan em tiraré l'aigua.
Bueno, doncs jo desitjo moltíssima, moltíssima sort, i també segur que tots els nostres oients que t'han pogut anar seguint al llarg d'aquesta setmana. Anem a parlar una miqueta de l'experiència de entre cometes, és com una orquestra, quan fan bolos, quan fan gires i ronden milers i milers d'escenaris. Vosaltres recorreu milers i milers de pobles a Catalunya, 300, això en porteu en aquests 7 anys. Conviure amb un equip, conviure amb una gent, amb uns professionals que heu d'estar molts de dies fora de casa, això es fa dur?
Bé, es pot fer dur, però l'experiència de divendres, clar, és que pensa que un programa així, a Catalunya, a Espanya i a Europa, diguéssim, un programa que es passi una setmana en una població, no hi ha una experiència, és a dir, no estem imitant a ningú, això és nou, no s'havia fet mai, i el que ha creat, ja no parlo d'altres televisions, sinó que el que ha creat a Televisió de Catalunya és això, una família de 30 persones que són família, que gairebé veus més a un del teu equip que a la teva pròpia parella, no? Per sort ens entenem molt, molt bé, i la feina doncs es fa fàcil així, no? Tots som molt conscients que venim a casa d'un altre i que aquesta casa cal fotografiar-la i parlar-ne al màxim de bé per fer una crida al país per saber el potencial que tenim a qualsevol racó de Catalunya. I això és el que fem.
Aquesta setmana hem parlat molt de gastronomia el divendres, hem parlat de la galera, parlareu de la tonyina, heu parlat també una mica del peix amb aquestes imatges de la llotja en el moment de la subhasta. Ara et posaré una miqueta un moment delicat. Quina és la millor gastronomia de Catalunya? La de terra endins? La de costa? La del nord o del sud?
Jo no ho dic per quedar bé, ja he manifestat abans la meva falta de memòria, però crec que no és un tema de falta de memòria o no. Jo crec que cada població, és que és això el que quedes acollonit, no? Cada població té la seva particularitat, t'ho fa d'aquella determinada manera. A més, aquí parlo d'una experiència de l'Ametlla, no? Tens els teus dolços i els van presentar dilluns amb en Màrius Serra, va sortir un moment, no? Aquella mena de...
Els pastissets i els corassons.
Exactament, no? I al vespre vaig anar a comprar al poble, no? I em van dir, té, tasta aquest. Aquest no és com el que heu presentat a aquesta tarda, no? Aquest el faig jo a casa. Per tant, ja no és la gastronomia d'un poble, sinó que a cada casa hi ha una particularitat de la manera de cuinar. Això a l'Ametlla, però també, si et mires altres poblacions del país, a cada racó hi és. Per tant, dir quina és la millor costa molt.
Costa molt, i entenc també perquè, com abans apuntaves, costa molt recordar totes les experiències viscudes, però tens algun moment que diguis, això me'n recordo, alguna experiència que diguis, aquesta ens ha calat, no personalment ja només, també col·lectivament en l'equip?
Jo parlaré per mi, no parlaré per l'equip. Jo la imatge que tinc sempre d'aquells pobles que em toquen la fibra, i durant aquests 300 pobles, 7 anys, me n'han tocat molts la fibra, quan acabo un directe m'allunyo del directe i em miro tots els focus, totes les càmeres i tota la gent que ens ha acompanyat, que ja s'està desmuntant el directe, no? És una imatge bucòlica, romàntica, de dir, ostres, tot això ja forma part del passat, no? Jo em quedo amb aquest moment.
És un moment, sens dubte, molt interessant i per recordar. Anem a acabar l'entrevista. L'Ametlla de Mar té encara avui dimecres i demà dijous, que vosaltres estareu aquí pendents de tot el que explicareu en aquest programa. Com dèiem, ja m'ha apuntat alguns dels continguts, però divendres és el dia gros, sí. I és el dia en què la gent de l'Ametlla de Mar, els caleros i caleres, no han de venir a la contrapunta, aquí al port, sinó que han de venir cap a Barcelona. Sí. Que a més tu també, Espartac, hi estaràs present al programa, a plató. Una mica de crida perquè la gent s'apunti a venir cap al plató i també per compartir una altra forma de viure el divendres.
Sí, jo crec que mentre fem el programa a l'exterior i aquí al vostre poble, doncs és una manera de veure com fem un programa de televisió, però veure-ho al plató la història canvia totalment, i el que us convidem és que surt un autobús d'aquí que us portarà a TV3, veureu com es fa un programa de televisió en directe des dels estudis de Sant Joan d'Espí, i després us tornaran a casa. Una manera de passar la tarda diferent, no?
I a més també amb la companyia també de l'Helena García Malero, des d'aquí també una salutació a ella, que també doncs, ha donat pas sempre en aquestes boniques imatges de la Mireia Marc que compartim per tota Catalunya.
Exacte. Moltes gràcies, escolta, molt content, i gràcies a tota la gent també que ens ha vingut a veure aquí.
Espartac, moltíssimes gràcies també a tot l'equip del divendres per aquest fantàstic programa que ja heu fet, els dos programes de dilluns i dimarts. Segur que aquests de dimecres i dijous també seran molt, molt interessants.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquest era el temps de conversa, el nostre temps d'entrevista que teníem amb l'Espartac Peran, un dels presentadors del magazín Divendres de TV3. Apuntar un breu apunt, i és que totes les persones que estiguin interessades en anar el divendres al plató de TV3, al plató del programa Divendres, es poden apuntar aquí a l'Ajuntament trucant al 977 45 60 00, 977 45 60 00, o passant presencialment per l'Ajuntament. Us recordarem també el nostre temps dels apunts locals al finalitzar el programa, però abans ja sabeu que els dimecres ens agrada també acostar-nos a un dels temes com, per exemple, les emocions. Per això ens acompanya la coach Ruth Freixedes al nostre estudi, i amb la Fili Lleó compartiran, com dèiem, aquest temps d'emocions.
Saludem un programa més a la Ruth Freixedes. Benvinguda a aquesta casa, Ruth. Si en el primer programa parlàvem i ens aclaries una mica la diferència entre el coachí, el coaching, el coach, avui voldríem aprofundir, si et sembla bé, amb la paraula, amb el mot. D'on ve aquesta paraula?
Gràcies, Fini. Perfecte. Doncs sí, perquè la primera vegada que vam fer la nostra intervenció comentaves que el coach era l'entrenador, i això és correcte dintre de la traducció literal de l'anglès, però agraeixo molt que em donis l'opció a explicar una miqueta l'origen de la paraula coach i la història del coaching. I això ve d'un altre corrent. Durant el segle XV i el segle XVI, la ciutat hongaresa de Cox es va convertir en una parada obligatòria per tots els viatgers que feien el trajecte entre Viena i Budapest. Llavors va ser en aquesta ciutat on es va començar a utilitzar per primera vegada un carruatge amb sistema de suspensió. Què vol dir? Pues que clar, això feia molt més còmode aquest viatge, aquest trajecte, Llavors va començar així a parlar-se de Coxey Secker, que és el nom de la ciutat i com es va anomenar el carruatge, o carruatge de Cox, que era un símbol d'excel·lència en aquella època, imagina't, al segle XV i XVI, no? Llavors el terme de Coxey va passar a l'alemany com a cutxe i a l'italià com a coccio, a l'anglès com a coach i a l'espanyol com a cotxe. Per tant, mira que curiós que sent a mitjans del segle XVI, quan es va escoltar per primera vegada aquest terme en el nostre país, que va ser gràcies a una declaració de Luis de Ávila, es va posar a dormir amb un carro cobert, el que a Hongria van dir que a partir d'això es dirien cotxes. Anys més tard va aparèixer aquest terme del cotxe integrat al nostre lèxic espanyol amb una obra de Fonseca. Per tant, el que vol dir coach és cotxe. O sigui, la nostra funció, els coach, fem com la funció que té un cotxe avui en dia. El cotxe et porta de la situació actual, d'on estàs ara, aquí i ara, cap a la situació desitjada, cap a on vols anar. Per exemple, ja vam comentar el primer dia que la nostra funció dels coach és acompanyar a les persones a que puguin aconseguir el seu objectiu. Per tant, si ho traspolem a la història d'on ve l'origen de la paraula, que es refereix a cotxe, no a entrenador, doncs bé, nosaltres seríem els acompanyants al costat teu. Si tu volguessis, per exemple, amb tu vols començar un procés de coaching, doncs tu series la conductora del teu cotxe i jo aniria al teu costat acompanyant-te a través de preguntes sanes, útils, obertes, per a generar una expansió de consciència en tu de cap a on vols anar. I llavors el que ha de fer un coach és anar al teu ritme, a la teva velocitat. Quan decideixes parar, parem. Quan decideixes continuar, continuem. Llavors m'agradaria comparar-ho així. Aprofito també perquè últimament en el que són els mitjans de comunicació, com la televisió, programes de la televisió, de ràdio, revista, premsa escrita, la paraula coaching sembla que estigui com de moda i la paraula coach també, no?, en els temes mediàtics. Però està vist com la definició que tu deies el primer dia, com a entrenador. Llavors, per a res, un coach és un entrenador de res, perquè la funció d'un entrenador, precisament, és observar, diagnosticar, emetre unes pautes per assolir uns objectius, i és totalment directiu. L'entrenador pues, t'ha de preparar i t'ha d'entrenar i t'ha de dir com fer les coses per treure el millor de tu. Però en el cas del coach, com l'entenem a la professió del coaching, és un altre significat. O sigui que si tingués que posar una paraula, posaria acompanyador. O sigui, nosaltres acompanyem.
Hem de canviar l'entrenador per l'acompanyant o transportista, podríem dir, no?
Perfecte, sí.
Que és el mateix, no pacient, és el mateix coachee, no?
Molt bé.
I marca el seu ritme.
Molt bé, per això diem el terme de la persona que rep el coaching és un coachee, com molt bé dius, o un client.
Quants anys fa que es va desenvolupant el coaching?
Doncs mira, a Europa és una professió relativament molt jove, perquè només té presència de fa 36 anys. Llavors, clar, entenc que per això hi ha molta gent que es confon, hi ha gent que pot pensar que és un servei psicològic o aquest ús que se fa ara en programes mediàtics, no? El coach de tal programa, que no vull fer publicitat, i els posen allà així. Pues no, jo entenc que com que aquí a Europa fa molt pocs anys que es coneix com a professió, encara s'estan desenvolupant el que són les bases per poder-ho entendre bé, per poder-ho difundir bé, perquè també cal dir que hi ha moltes persones que fan un màster o fan un petit curset d'emociones o de coaching d'un cap de setmana o de poques hores i ja s'ofereixen com a coach. quan per poder exercir com a coach has de tenir unes competències molt assolides, estar adherit a algun organisme oficial. Per exemple, nosaltres estem certificats amb la OCC Internacional, tenim els màsters a CEFOC, al Centre Europeu de Formació en Coaching, i bueno, jo penso que és important que les persones, abans de començar un procés de coaching, sàpiguen ben bé el coach, a on s'ha format, amb què s'ha format, quines bases té, per poder iniciar, no?, un procés de coaching.
Perquè treballeu en diferents àrees, tant personal com professional, no?
Molt bé, m'agrada que sí, que m'ho comentis, perquè així seguim aclarant el que és el coaching. Per una banda, tenim en els àmbits del coaching, tenim el coaching personal, el life coaching, que es coneix com a coaching personal, que és el que acompanya directament a la persona en la seva àrea personal. Després tenim el coaching executiu, l'executive coaching, que és per acompanyar a directius i a executius d'empresa, i el corporate coaching, que és el coaching corporatiu, on es fa coaching a tota una corporació.
També trobem diferents corrents, no? L'europea, la sud-americana i la nord-americana.
Molt bé, per indicar les corrents en el coaching, doncs tenim el que és la aplicació europea, es defineix com a coaching humanista. A Sud-amèrica es defineix com a coaching filosòfic i a Nord-amèrica com a coaching pragmàtic. Llavors aquí a nivell europeu el que fem és el coaching humanista. Ja vaig comentar el primer dia que la professió del coaching ve de diferents mètodes i sobretot és la suma de l'evolució de la humanitat. Per exemple, apliquem algunes competències i mètodes de lo que és la psicologia humanista per aquest fet, com també la psicologia cognitiva, perquè el que fa una bona pregunta de coaching, el que fa és generar molta reflexió. I si aprofundim en aquesta reflexió del client o coachí, si aprofundim en aquestes preguntes, al final el que acabem aconseguint és que la persona aprengui de si mateix. O sigui, generant aquesta reflexió i aquesta búsqueda dintre seu del que tu estàs preguntant, el que aconsegueixes, a part de fer-te responsable, ser conscient, és aprendre.
I trobar la solució?
Sí, si és el que vol la persona, sí, per supost. De fet, es comença sempre amb un objectiu i s'acaba un procés de coaching havent aconseguit moltíssimes més coses i diferents objectius durant el procés, sí, sí.
El coaching treballa la paraula, però també treballa molt l'oïda. Sabem escoltar? Ho escoltem?
M'encantaria dir-te que sí, però de moment encara m'atreveixo a dir-te que no. M'agrada molt que em diguis això perquè de les quatre competències que nosaltres apliquem, que una d'elles és l'escolta, com tu dius, l'observació, la pregunta i el feedback, dintre de l'escolta el que treballem és l'escolta activa profunda. Què vol dir? L'escolta, hi ha una frase molt, molt senzilla per entendre-ho. Una cosa és sentir, que és biològic, que per això tenim dues orelles, i una altra cosa molt diferent és escoltar. Escoltar és un fet cultural i és un fet que s'ha d'aprendre. O sigui, en castellà, català és sentir i escoltar, i en castellà, perquè s'entengui millor, seria oir o escuchar. Llavors, oir seria el fet biològic i escoltar seria el fet cultural. I llavors, a la teva pregunta, et dic que no, perquè primer, perquè no ens han ensenyat a escoltar. Després, perquè a nivell cultural, què passa? Que quan tu fas silenci per escoltar una altra persona, la teva dimensió mental, els teus pensaments van molt ràpid. Llavors, poder escoltar l'altre, entendre el que diu, he de parar una mica tot el que em passa a mi per poder estar realment aplicant una escolta activa profunda, que és el que ha de fer un coach. De fet, de les quatre competències diria que és la competència més important. M'agrada molt que hagis tret aquest tema perquè, si voleu, jo, a la propera...
Sí, podria... jo volia dir-te que dona per a si parlar sobretot d'aquest tema, sobretot saber escoltar, no tothom sap escoltar, o, no? Perquè sentim, sí que sento, no? Però escoltar ja és més difícil. L'observació, has nombrat quatre competències, si et sembla, Ruth?
L'observació, la pregunta i el feedback.
I el feedback. N'hi anirem parlant en els diferents programes, en diferents emocions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Fini. Un plaer.
Un plaer.
Aquest era el nostre temps de les emocions, evidentment, no sé escoltar.
No, Dani, no sé. No, és que xarres.
No sé escoltar.
Pels colzes i per tot arreu.
També, veritat, Ruth, parlo per tot arreu.
Te recordes el primer dia, Dani?
Jo només dic que porto els dos mòbils a la mà i mentrestant vosaltres estàveu xerrant, jo seguia aquí gestionant cosetes perquè, sens dubte, hem de seguir muntant programes, hem de seguir fent producció i
calme,
fem de tot.
Calme, Dani.
Vinga, som-hi, als apunts locals apunts, per acomiadar el programa.
TV3. Sabeu que aquesta setmana estan aquí, doncs divendres anem nosaltres cap allà. Tothom qui vulgui anar de públic, què ha de fer? Posar-se en contacte amb l'Ajuntament i al telèfon de les oficines, al 977 45 60 00, o vindre directament. Hem de dir que el bus és gratuït i surt a la 1:15. Jo, Dani, si em deixes, te faig una petició pública.
Va, fes, va. No, no cal que la facis molt gran, perquè també te la faria jo tu. Per tant, quan acabarem el programa de divendres a la una...
Mon anem. Abandonem buquer, perfecte.
Anem los dos cap a Barcelona a gaudir d'aquesta experiència també de viure la televisió en directe.
Qui mos vulgui acompanyar, 977. 45 60 00, directament a les oficines municipals. També recordem que divendres, segon divendres de mes, recollida de voluminosos, tothom que tingui trastes a casa, que no els tiria por ahí, que els passen a recollir. Però això sí, heu de trucar a l'Ajuntament, al 45, com dèiem, 60 00. També hi ha un telèfon de Medi Ambient, que és el 667 732 504, i us el passen a buscar per casa, un sofà, una nevera, qualsevol trasto vell que vulgueu tirar.
Aquests voluminosos que sempre diem, què fem? Doncs servei de recollida a domicili d'aquests voluminosos.
Ahir ja ho vam informar, problemes per sintonitzar el senyal del TDT, degut a que s'implanta el servei de telefonia en 4G, tota persona que tingui problemes per rebre la senyal pot fer-ho, o es pot queixar de tres maneres. Pot trucar al telèfon 900-833-999. 900-833-999. També pot entrar a una pàgina web, és llega800.es. llega800.es. O si no, pots passar directament per l'Ajuntament, on des de l'Oficina d'Atenció al Públic els hi gestionaran tota aquesta problemàtica.
Tota aquesta problemàtica, i sens dubte també ajudaran a solucionar el problema i a tornar a veure la televisió perfectament.
I els jubilats de l'Estany comuniquen que estan cobrant la quota dels socis i que tenen un regalet per ells, que poden passar pel casal d'avis dilluns, dimarts i divendres de 4 a 6 i mitja de la tarda.
Li preguntarem a la Teresa Estrada si nosaltres també ens farà el regalet de vindre un dia aquí a l'estudi a compartir també tota aquesta feina que fan des d'aquesta associació, viatges, sessions de ball, moltíssimes
segur
coses.
Segur que sí, perquè si la Teresa té una cosa és que li agrada molt xerrar, també. Li agrada molt xerrar,
segur,
Teresa.
Segur que ens acompanyarà en les pròximes setmanes també el nostre Sempre amb tu. Tanquem ja la paradeta, Fini. Tanquem el nostre programa. Demà hi tornarem dijous amb molts més continguts.
Serà fins demà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Fins demà. Adéu-siau.